Passa un minut de 2:15 del matí, seguim en directe al Supermatí, i una de les fundacions que tenim a Girona i que vetlla pels drets de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat és la Fundació Suport Girona. Una feina que molts cops no es visibilitza. I per parlar-nos sobre aquest tema, avui ens visita l'advocat i el director de la Fundació i també president de la Fundació i social i activista pels drets humans de les persones amb discapacitat, Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Benvingut aquí al Supermatí. Volem conèixer quina és la feina que feu des de la vostra fundació. Exactament, quines tasques són?
Bé, nosaltres donem suport a persones adultes, per tant, tothom té més de 18 anys, però de qualsevol edat, per tant, pot haver-hi persones centenàries, que per qualsevol circumstància de discapacitat, ja sigui una discapacitat que els acompanya des del naixement, ja sigui una discapacitat adquirida, i a vegades això passa al voltant de malalties relacionades amb l'envelliment, no pot gestionar sola els seus assumptes. Quan diem això, estem parlant tant de tenir cura d'ells mateixos, de la seva salut, de la seva agenda mèdica, de tenir cura del seu entorn familiar o domiciliari, com qüestions més puntuals, com l'administració dels diners o d'aquells assumptes més complexes que superen la seva capacitat. Quan això passa, normalment tots fem ús del nostre entorn familiar. Un fill ajuda un pare, etc. Però quan, pel que sigui, o no hi ha entorn familiar, o el que hi ha no està en condicions de poder acompanyar aquestes situacions, es sol demanar que organitzacions com la nostra assumeixin aquesta funció. Normalment, això ho fem sempre amb un vincle jurídic, a través d'una resolució del jutge o d'un acte notarial on la persona manifesta que vol que l'ajudem.
Per tant, són persones que ja tenen un certificat de discapacitat ja reconegut.
El certificat no és essencial. No. El que cal és la situació de no poder gestionar per tu sol les teves circumstàncies. I a vegades passa que ens arriben situacions de persones que no tenen cap tràmit fet, pel que sigui, perquè acaben d'arribar a la població. I us posaré exemples. Parella de persones del nord d'Europa que venen a jubilar-se i a viure els seus darrers anys de vida al Baix Empordà, compren una caseta o que maco que és tot, però pel que sigui un dels dos falta, i l'altre no té la capacitat cognitiva de fer-se càrrec de tot, des de comprar menjar fins als papers, fins als seus propis diners, i acaba sent detectada per serveis socials conforme és una persona gran que necessita que algú se n'ocupi. Clar, els serveis socials poden fer moltes coses, però quan falla la capacitat cognitiva necessiten d'un instrument com la Fundació que assumeix aquest rol que té una vessant també jurídica, de poder gestionar els assumptes econòmics, patrimonials, tramitar els documents per comptes d'aquestes persones. No? Això són exemples de situacions que es donen a un ritme cada vegada més gran. I la prova és que durant l'any passat, al Baix Empordà, vam créixer amb 55 casos nous. Cada setmana, algun ciutadà del Baix Empordà va entrar dintre de les persones que acompanya la Fundació. Cada setmana un cas nou. Només el Baix Empordà.
Per tant, això podem entendre que els serveis, o sigui, falta més serveis públics per solucionar aquestes mancances?
És evident que a mesura que la població, i el Baix Empordà també creix, els serveis socials s'haurien d'adequar. Els serveis socials d'ajuntaments i del Consell Comarcal fan una sèrie de funcions, i entre aquestes funcions sovint detecten persones que no tenen un entorn que els pugui ajudar. Que els pugui ajudar vull dir que pugui tenir cura del seu entorn de casa seva. Els serveis socials municipals i del Consell Comarcal poden destinar-hi treballadors familiars, però aquest treballador no podrà mai gestionar la reclamació d'una factura que arriba indeguda al compte corrent o d'aquella pensió que han congelat a Alemanya perquè no tenen constància de que la persona segueixi viva, per exemple. No? Llavors, al voltant de les persones que acompanyem es donen tota mena de circumstàncies, perquè la vida és molt complexa, des d'aquestes que acabo de descriure fins persones amb problemes de salut mental, pel que sigui, la família ja no té les eines com per poder-se relacionar positivament i acaben per exemple, visquent en situació de sensellarisme. Avui al Baix Empordà estem acompanyant persones que viuen al carrer, que viuen en infrahabitatge, i esperem aviat d'aquesta feina nostra que ens resulti poder-les acompanyar a viure en una vivenda digna. Però això no és gens senzill, no? Quan hi ha situacions de consum de tòxics, problemes de salut mental, discapacitat intel·lectual, etc.
Per tant, veient aquestes xifres, penso, com hem de plantejar el futur?
Bé, clarament, el conjunt dels serveis socials al nostre país no està ben dimensionat. Avui hi ha una mancança real d'efectius en ajuntaments i consells comarcals, també en organitzacions com la nostra, ens agradaria disposar de més gent per acompanyar la gent adequadament. I a part d'això, hi ha un altre fenomen, que és que sovint la feina dels serveis socials de l'àmbit local està colgada de burocràcia. Massa poques vegades poden aixecar el cap dels expedients que tenen sobre la taula i poder mirar les persones, no? Esperem que dels processos de digitalització i modernització que fa anys que es parlen des del govern, els professionals de serveis socials locals, sempre aliats nostres, treballem molt colze a colze perquè hem d'afrontar situacions molt complicades conjuntament, tinguin més temps per poder dedicar a l'acompanyament de les persones.
Per què també? Bé, de fet, ara parlàvem de la Fundació. Quantes persones sou, més o menys?
Treballant, som 142 persones a data d'avui. I al Baix Empordà tenim assignat un equip de 14.
Recordem que és totes les comarques gironines, no?, que treballeu?
Sí, sí, sí. Nosaltres incloem fins i tot la Cerdanya, que ens surt molt deficitària, però pensem que algú se n'havia d'ocupar i la nostra vocació és el conjunt de les comarques gironines.
Ara parlàvem també, no, dels reptes de futur, no? Com ho podíem solucionar? Un dels altres aspectes, també sobre la burocràcia. Moltes vegades es triga temps, no?, al reconeixement de les discapacitats. Per què passa això?
Excessiu. Això és, de veritat, que no es pot entendre com, davant de circumstàncies que són evidents, que estan constatades a nivell mèdic, pels serveis de salut, podem trigar tant com obtenir aquella situació administrativa que és la que obre les portes de rebre serveis. No té massa sentit. A vegades els obstacles són també de tipus legal. Imagineu el Baix Empordà, com sabeu, és una zona que rep immigració del sud, però també rep persones del nord d'Europa, que no sempre hem de pensar que tenen molts recursos econòmics. Ens trobem en situació amb persones alemanyes, daneses, suïsses, franceses, angleses, que es troben al Baix Empordà i que envelleixen, adquireixen malalties que ja no els hi permeten desenvolupar-se sols, però no tenen una situació administrativa que els hi permeti assegurar que algú cobrirà la despesa, per exemple, si necessiten anar a una residència. I això crec que a nivell europeu s'hauria de poder resoldre d'una forma ràpida i eficaç, i no situar tant els serveis socials d'ajuntaments i consells comarcals com, en aquest cas, amb nosaltres, a una posició de dir, bueno, volem acompanyar, però com ho fem? És molt difícil per organitzacions com la nostra cobrir les despeses que la persona no pot pagar en un àmbit residencial, per exemple, no? I clar, penseu que amb la llei de dependència cal acreditar 5 anys d'empadronament per poder-se'n beneficiar. Algunes persones porten aquí 20 anys però no s'han empadronat. Doncs ja no poden optar-hi.
Per tant,
són obstacles que són burocràtics, no? I que la gent, quan necessita ajuda, no la necessita. No estem parlant d'entelèquies.
Perquè més o menys de quins terminis estaríem parlant, per fer-nos una idea?
Bé, el certificat de discapacitat, aquell percentatge que et diu tens un 45, un 63 o un 65 de discapacitat, això estem parlant de gairebé un any a comarques gironines. Però, a més, la situació de dependència també es reconeix normalment al voltant d'un any. I després, encara passa un temps abans no comences a rebre prestacions. Això s'ha de sacsejar i crec que és bo que se'n pugui parlar obertament. No té sentit que en situacions com aquestes estiguem tan lligats de peus i mans tots els professionals de l'àmbit social.
És el que dèiem, no?, que són precisament situacions que quan es demanen és perquè ja es necessita l'ajuda.
Exacte. tenim ajuntaments cobrint i pagant places de residència, que això, segons el sistema legal que tenim, hauria de correspondre a altres administracions. Tenim organitzacions com la nostra havent de fer front a gent que no té ingressos i que necessita un lloc on viure, menjar cada dia, anar vestits, poder anar al metge, prendre medicació, desplaçar-se, i hem de cobrir això fins que no organitzem, perquè forma part de la nostra feina també, organitzem l'entramat administratiu per aconseguir un ingrés per la persona, ja sigui l'ingrés mínim vital o una pensió, si és que hi té dret, i a partir d'aquí començar a construir l'entramat del sistema de cures, no? I, repeteixo, massa sovint hem de perdre molt de temps en burocràcies que no ajuden a les persones. I podem entendre que hi hagi una reticència, no?, de les administracions, de dir, escolta, no podem anar donant recursos a la babalà. Això ho podem entendre perfectament. Però tenim un sistema que en l'àmbit social és massa preventiu del frau i, en canvi, en altres sectors no es dona. Tu, quan vas al metge i si estàs malament i necessites un tractament, no hi ha tantes preguntes. La cosa és molt més directa i no deixa de ser també recursos públics.
De fet, també organitzeu una jornada internacional sobre drets humans, que s'anomena Vides Dignes, una qüestió de drets humans que serà els pròxims dies 13 i 14 de març. Què hi podrem trobar en aquestes jornades?
Bé, això és una activitat molt interessant, perquè ens ho va proposar la mateixa Badia de Montserrat, que aquest any celebra el mil·lenari, i que dintre de les activitats que organitza volien abordar els reptes que avui tenim en l'àmbit de com hem d'ajudar a les persones tant amb discapacitat com amb problemes de salut mental a partir d'un nou paradigma de drets humans. En aquest nou paradigma, qüestions que fins ara en el món de la psiquiatria es donaven per bàsiques, la potestat d'intervenir involuntàriament en algunes situacions, estan en qüestió, van contra aquests drets humans. Hem de reorganitzar tots els serveis per poder estar més a prop de la gent i no haver de forçar-les a viure com no volen viure, ni a prendre medicació si no la volen prendre. Això és un repte per a organitzacions com la nostra, que sovint ens trobem en casos molt extrems. I per aprendre com abordar i com transformar els sistemes de salut mental, de serveis socials, especialitzats, i complim aquest nou paradigma de drets humans que marca Nacions Unides, encara ens falta coneixement. Hem volgut portar gent de tot el món que ens doni llum, gent que no pensa exactament el mateix, gent que està demanant que l'aplicació d'aquest tractat de Nacions Unides sigui molt més ràpida, amb gent que considera que encara estem molt lluny de poder arribar a ajudar les persones amb aquest nou estàndard. Cal molta consciència en l'àmbit social de que avui en dia no podem, davant d'una cosa que no ens agrada, demanar per què no tanquen aquest senyor. Pues, aquest senyor, si no comet cap delicte, té tant de dret de viure amb la comunitat com qualsevol altre, i el que hem de fer és saber ajudar i acompanyar aquestes situacions perquè no generin més conflicte. De part, les persones no els agrada viure en conflicte, tampoc a les persones amb problemes de salut mental. Però el remei que hi havia hagut tradicionalment, que era utilitzar mesures involuntàries, avui sabem que no és un remei d'acord amb els drets humans. Davant d'això toca adaptar i ajustar procediments. A Girona tenim una bona situació per afrontar això, i potser per aquest motiu, des de la Badia de Montserrat, ens han demanat si volem ajudar-los a organitzar aquesta activitat, i ho fem amb molt de gust.
Dèiem que serà el 13 i 14 de març, però no hem dit a on.
A la Badia de Montserrat.
Allà mateix, perfecte.
Allà mateix. Forma part dels actes del mil·lenari, i la Badia de Montserrat acollirà aquest seminari internacional amb gent de primer nivell mundial. També he de dir que, ara semblarà una mica de falsa modèstia, en aquest canvi de paradigma de com hem d'acompanyar les persones, Suport Girona ja fa molts anys que vam començar a canviar, no?, i adaptar-nos. I aquest any 2024, per exemple, sortim mencionats en dos documents de Nacions Unides com a bona pràctica. Això fa que gent de tot el món s'hagi pogut fixar que a Girona, a la demarcació de Girona, tenim una organització que ja ha fet la transició conceptual entre la vella tutela, els serveis de tutela que prestàvem tot just fa 4 anys, quan va canviar la llei, amb el nou paradigma de suport a la presa de decisions, ajustant-nos a voluntat i preferències. I és per això que hem tingut certa facilitat en convèncer ponents de tot el món perquè vinguessin, alguns ben entusiasmats, a poder compartir aquests dos dies a l'Abadia de Montserrat.
Doncs hem parlat amb Josep Maria Soler, que és advocat i director de la Fundació Suport a Girona, per conèixer quina tasca feu. Podríem, no tenim gaire temps, però sí que a veure si un altre dia doncs, podem parlar amb més detalls sobre quina és la feina i tota la situació que ens comentava doncs, que vivim a les comarques gironines respecte a persones doncs, que demanen els vostres serveis i com es podrien solucionar. Ens queda res, mig minut, no sé si falta destacar alguna cosa més.
Bé, potser abans deies què és el que hauríem de fer. Tots hauríem de prevenir una mica més. Tothom hauria de pensar una estona en què voldria que passés amb mi si perdo la capacitat de prendre les meves decisions. I a mesura que anem fent anys, més encara. I un cop reflexionat, posar-hi les eines. A vegades és tan senzill com anar al notari i dir, escolti, jo que... una persona que no està casada, però en canvi comparteix vida amb algú, doncs dono facultats a aquest algú que pugui gestionar els assumptes meus si jo no puc fer-ho. Sense aquest paper li estem posant la vida molt complicada a la persona que potser ens estima molt, però que no podrà anar al banc, bloquejar un pagament que és indegut o reclamar en nom nostre una prestació de la Seguretat Social. Hi ha casos així. Estem vivint en aquest... estem acompanyant un cas precisament del Baix Empordà on una persona que convivia amb una altra durant 12 anys a una edat relativament jove està desenvolupant un procés d'Alzheimer i la seva companya sentimental aquests darrers 10 anys no pot fer cap tràmit, no pot firmar res.
Doncs bé,
una persona no... és un exemple, eh? Planifiquem una mica, demanem assessorament i deixem les coses arreglades per si ens passa alguna cosa.
Doncs bé, Josep Maria Soler, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, i en parlem un altre dia doncs, de tota aquesta feina que tenim per fer. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, a reveure.